la bona tarda. Comencem l'hora del vermut. Avui tenim aquí la peixera, uns tècnics que...
Peixos petits avui, peixos petits.
Avui peixos petits, amb moltes ganes de fer funcionar la ràdio i que ens donen l'esperança per al futur. Aquí els meus companys us diran els noms perquè jo ja sabeu que no hi veig.
El Jordi, que va amb jersei ratllat, l'Aleix, que és el que està molt amagadet, i l'Andreu, que és que va amb un jersei vermell.
Molt bé, moltes gràcies.
Són els tres secretaris que tenim avui.
Moltes gràcies.
Bueno, és fonamental.
I ara comencem i tenim aquest migdia, estem amb la Rosa, com sempre, mano a mano, el Miquel Jardí i l'Agustí Massip, que començarem la nostra hora del vermut. Bueno, abans teníem aquí una mica de polèmica. Tenim bastantes coses aquesta setmana per parlar.
Sí, una setmana mogudeta.
Una setmana mogudeta. De totes maneres, a mi m'agradaria començar per el tema de Jubilem la Memòria. Si us sembla, un momentet, que ha sigut l'última notícia que s'ha sentit, que se celebrarà al Molar la recuperació de... No? Un homenatge als soldats republicans morts durant la guerra. Penso que bueno, són d'aquestes coses que val la pena no oblidar a ningú mort, sigui on sigui, no? I després l'altra cosa important que també hem tingut a la comarca ha sigut aquesta setmana el premi aquest de el que s'ha fet al castell sobre el tema del vi. No? I bueno, penso que haver-se ajuntat diferents comarques i fer un treball conjunt en tot el tema de les denominacions d'origen, doncs penso que també és una bona tasca en un moment de tanta crisi, no? Que vol dir que com a mínim anem per bon camí. I l'altra cosa que penso que també és important, després en seguim discutint, vull dir, seguim parlant, és el tema aquest de la finestreta per als joves, no? Que m'agradaria a mi també tenir-la pels grans, o sigui, o pels de mitjana edat, una finestreta única, no? On es podran fer totes les gestions en els joves, no? O sigui, des de temes de salut, a temes d'habitatge, temes de recursos socials, a mobilitat, etc, etc. I bueno, pues
tenim comencem. Un altre romès per si vulguessis joves.
Exacte. Sí. Però ja no podem tirar enrere. Si ara puguis tirar enrere...
Sí. I ara dono la paraula als meus companys.
A veure, les jornades del vi, que sap si la gent que hi va bé o amb algú sabeu alguna
cosa. Som
no. Què? No. Les jornades del vi.
El paisatge del vi.
El paisatge del
presentació, vi. Jo no ho sé, no ho sé, però me sembla que el paisatge del vi és un projecte que portava fa molt temps que estava en marxa.
Haurem d'apuntar sí. a fer vindre amb algú que hi hagi sí. sí,
sí. Sobre un tema, sobretot sobre un tema turístic, no? De fer una sèrie de llocs...
Això està integrat amb el programa de territori i paisatge.
Ja haurem de fer vindre un dia la Roser sí. o amb algú perquè...
Això l'Oficina de Turisme del Consell Comarcal sí. és qui ho porta, el David Esteller, em sembla que és un dels...
Pues l'emplaçarem que vinguin sí. I ens expliqui una miqueta tot el tema tot de...
Sí, perquè ell ho ha seguit des del començament.
I des de les rutes del vi i tota la nova...
Sí, bueno, tot això jo no he sentit parlar, però clar, no sóc tècnic, jo tampoc hi treballo amb el sector del vi, però bueno, tot això és bo per la comarca.
Però treballes tu?
No hi treballo, amb el sector del vidic.
Ah, però treballes.
Sí.
Clar, perquè he dit no treballo, però després he afegit amb el sector del vi.
Com que hi ha qui no treballa i cobra, doncs també jo em pensava que...
Bueno, n'hi ha de jubilats, sí, i jubilades. Ha... Bueno, jubilats no n'hi ha cap, jubilades.
Jubilades.
Aquí en queda taula,
Jubilades a la taula.
Sí, de taula.
Sí. Molt bé. Bueno, estàvem parlant d'ensenyament, no?
D'ensenyament, sí.
Això. No es diu ensenyament, ara es diu educació.
Educació.
L'any que ve no sé com se dirà,
sí.
perquè cada any anem canviant.
L'any que ve es dirà aprenentatge.
Sí, sí. Ah, aprenentatge, va.
I el bo és que, i el bo de tot del cas és que abans que era ensenyament era més educació que ara és educació.
És menys
ensenyament, no? Vull dir que...
Ara que es diu educació però, és més ensenyament.
Exactament, és el món al revés, això,
preocupen
no?
Preocupen més els contenidors
O posem etiquetes i així dissimulem el que hi ha al darrere o no sé què passa, no?
Bueno, l'Agustí, com que està ficat de ple amb aquest tema, ens podries fer 5 cèntims de l'opinió que tens tu de la llei nova d'educació?
Sí, no?
A veure, jo no he vingut aquí com a mestre per parlar la vaga, que quedi clar, això primer...
Bueno, però toquem un tema que la porta domines.
No, en tot cas, jo només donaré una opinió des de la meva perspectiva, personal, i quasi jo diria que potser inclús no... Hi ha una cosa, jo, les lleis, desgraciadament, en aquest país, les lleis d'educació no serveixen per a res, perquè en 10 anys han tingut 4 o 5 ja.
Sí, sí, això és veritat.
I aleshores això, és a dir, i a sobre, aquesta, la gent que ha fet aquestes lleis cada, i que cada 3 o 4 anys les ha canviat, a sobre diu que l'escola fracassa. Com vols que fracassi si cada, els polítics cada dia canvien les lleis? Això per començar, no? Ara es veu que ja tenim la llei definitiva, que és la llei d'educació de Catalunya, que sembla que sigui la definitiva, per fi. Tant de bo sigui així, sigui la definitiva. No aquesta, la que sigui. Jo penso, però aquesta penso que neix amb un problema per mi personalment molt, molt greu, molt greu. I és que parteix de la base filosòfica, diguem-ne, de que crearem mestres no crítics, per tant, difícilment els mestres no crítics, amb el poder, vull dir, difícilment podran crear alumnes crítics amb el poder. I per tant entrarem en una dinàmica molt perillosa, en el sentit de que cada vegada tindrem menys ciutadans amb criteri.
Criteri.
No? I per tant això estava en contra del que deia abans jo del tema de que es diu educació, doncs ara no educarem, ara l'únic que farem serà ensenyar. No?
No sé, jo abans...
Aquesta seria la meva visió inicial. Després ja podríem entrar en altres qüestions més concretes, perquè, per exemple, a mi a privat això no em preocupa, això l'escola privada, l'escola concertada, l'escola...
Aquí no tindrà problema.
A mi això no em diu res, perquè doncs, no tenim aquest problema, no?
Ah, però se suposa que els que elaboren aquestes lleis deuen ser tècnics molt professionals, no?, per fotre la pota d'aquesta manera, perquè el que diu l'Agustí jo estic totalment d'acord. Llavors no entenc que quan s'elaborin la gent amb la quantitat de tècnics que hi ha dintre qualsevol govern...
Però com no. En tots els camps, es fa assentat darrere d'un despatx. I per més bueno, tècnic que siguis, si no és xafat...
Però suposo que entre aquests tècnics deu haver mestres en actiu,
sí, però
no?
És que, veure, és que, el problema és que la teoria, veure, per entendre'ns, la teoria, quasi totes les teories de quasi totes les lleis són correctes, són bones. És a dir, des del comunisme, passant fins al feixisme, passant per tot arreu, la teoria té una part positiva. El problema està que de la teoria
a la pràctica,
les coses varien molt. I aleshores acostumem, la gent acostumem a fer les lectures de les lleis sempre amb la vessant, amb l'aplicació negativa de la llei, és a dir, perquè la gent, perquè qui aplica les normes és la gent, i la gent no aplica correctament les normes.
De totes maneres, jo, abans al micro tancat que havíem començat aquesta conversa, jo que ho miro des de fora, però ho miro amb la visió d'un ciutadà que, a més, he sigut mare durant molts anys i que em vaig emportar una decepció molt forta del sistema escolar democràtic, no?, per al que tant havíem lluitat. I jo penso que hi ha una part, independentment, o sigui, estic d'acord amb el que diu l'Agustí sobre el tema de que s'han fet tantes lleis, de que què passa amb això de que s'hagin fet tantes lleis, o sigui que... Però jo crec que hi ha una part que també en té responsabilitat la societat de que s'ha perdut el reconeixement al mestre. I jo crec que això, i l'autoritat. I quan dic autoritat no vull dir autoritarisme, sinó reconeixement d'autoritat, però... que vol dir que se li dona el saber fer. I jo crec que això no és problema només dels polítics, sinó és problema dels ciutadans, que els nostres fills, o sigui, en més de... o sigui, quan eres petit el que tenia raó d'entrada era el mestre i després a tu, o sigui, vull dir, en canvi ara la raó el té el nen i el mestre és el mindungui, o sigui...
Sí, però a veure, jo estic molt d'acord amb tu, però la llei això no ho arreglarà, eh?
No, si no et parlo,
sí,
de...
Si arregles això, tant
però,
de bo, no?
Però, no
seria un gran pas.
No, si jo no estic defensant la llei, jo el que estic defensant és el sistema educatiu en general i social, o sigui, perquè penso que respon, o sigui, hi ha coses que poden anar fent totes les lleis que vulguin, mentre no modifiquem segons quins aspectes de la societat, seguirem tenint un problema seriós, o sigui que... I l'altra cosa que a mi em va decebre moltíssim, quan la meva filla era petita, i pues això, i l'escola pública catalana, va ser de que potser perquè era Barcelona, i jo crec que Barcelona és el gran monstre de l'educació, i ho sento perquè potser hi ha gent aquí que m'escolta que igual són mestres de Barcelona, però penso que és, bueno, o sigui, demencial. I cada cop, i privada, i no privada, i pública, i de tot. Vull dir que pot haver-hi sempre la floreta que fa a l'estiu, no? Però que en general està massificada. Jo penso que s'han perdut els criteris aquests de... o sigui, que ens van educar de petits que hi havia que memoritzar. Jo crec que hi ha coses que s'han perdut i que els nens han perdut l'estímul d'exercici mental, de comprensió lectora, de comprensió. Jo, la veritat és que és un tema que crec que, independentment de la llei, aquí tenim un problema, i el tenim fa molts anys. O sigui que no...
A veure...
Que no només aquí, eh? Vull dir que jo penso que és a nivell de tota l'estat.
A veure, jo vull dir una coseta. Jo també sóc fora, ara. Ja no soc dins.
També, bueno, però la Rosa també ha estat molts anys a l'ensenyança.
També ho veig de fora. O sigui, la meva veu més aviat serà de l'experiència, no? De 30 anys, doncs, d'haver-m'hi dedicat.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, el primer fallo és que l'educació no és cap puntal dels que aguanta la societat en aquest país. La prova és el pressupost que s'hi dedica. Mentre no s'hi dediqui el pressupost que mereix, l'educació per mi és un dels puntals bàsics, però bàsics, perquè una societat pugui funcionar i funcioni bé. Això encara no hi hem arribat. Hi han arribat Finlàndia, hi han arribat tots aquests altres, però aquí encara no hi hem arribat i no sé si hi arribarem. Aleshores, jo més aviat estic com a trista, perquè jo diria que deu fer 10 anys, 12 anys, 15 anys, potser més, una cosa així, va semblar que l'escola pública i catalana, feia com una revifalla, no? Com una revifalla, i els mestres estaven com engrescats i tal i qual. Llavors va començar a vindre la primera reforma, la segona, l'ESO, aquello i lo demás allà, i tot això va anar enterbolint tot l'ambient, i ara la veritat és que, vull dir, no sé si s'està, no sabem on som encara. L'organització de l'escola ara diuen que ha de ser com per un gerent, com si fos una fàbrica de cotxes. Vull dir, no sé si es pensa en el que tenim a davant, que sí, són nens i nenes, clar. No ho són cotxes. Vull dir, sí, són no, nens i nenes, en continu canvi.
És voler reconvertir l'escola en una empresa.
I que s'ha de seguir la criatura des de que arriba fins que marxa, que és grandet ja, I no sé. I llavors que... hi ha molta afició també fer-ho pagar tots els pares tampoc tenen tota la culpa, però sí que els primers que eduquen són els pares, i això també s'han de mullar els pares i no es mullen, Clar, fa falta diners, també se s'entén, treballa el pare, treballa la mare, etcètera, etcètera.
Sí, però allà tampoc és qüestió de...
Això que tampoc és...
No, jo penso que tampoc és una qüestió de diners.
Jo els exculpo també,
Jo moltes vegades, amb alguns pares a vegades els comento, és a dir, a vegades que no tinc... No, a veure, el temps, és a dir, és millor 10 minuts amb qualitat que 2 hores amb quantitat, no? Perquè, clar, si tu t'assentes davant de la tele amb el nen mirant una pel·lícula durant 2 hores i no dieu ni mu, aquestes 2 hores d'estar amb el nen, no has estat amb el nen.
Sí.
Almenys 10 minuts jugant amb ell, no?
I després hi ha una altra
per
cosa.
Tant, la qualitat de les coses és molt més important que les quantitats, no? I la gent té tendència a quantificar les coses, no? La societat té tendència a quantificar. I ara el que volen també és quantificar l'escola. I l'escola no es pot quantificar. Perquè, és a dir, el fruit de l'escola no es veu a l'escola, es veu després, no?
No, i de fet, la prova d'entrada a la universitat, els que aproven més i els que treuen més bones notes sempre són d'escola pública. Per què serà? No?
Bueno, sobretot,
cada qual que
però,
pensi,
però,
el que vulgui.
Les enquestes surten
però, en canvi, les enquestes, sí. Llavors, quan se fan enquestes, sempre surt millor d'això.
Aquests
especialistes del senyor Bofill, que sempre també ens deix així com a... ben arregladet sempre.
Sí. Bueno, és que ja sabem també en quina mà mengen, no?
De totes maneres,
és el problema que tenim avui en dia.
De totes maneres, amb el tema aquest de l'escola, i jo en parlo des de la preocupació, jo crec, i he vist coses molt decepcionants del tema de... Sí, del tema de per exemple, les escoles del CP, quan van passar a ser públiques, que era l'escola... pues això del moviment de Rosa Sensat i tal, i que van passar a ser funcionaris. Jo tinc bastantes dubtes d'algunes coses, o sigui que tinc una experiència molt positiva d'haver vist l'escola pública com l'he viscut aquí al nostre territori, el Priorat, però tinc una experiència molt negativa d'això, del que he viscut a Barcelona i ja no us diem a les Rodalies. Però després hi ha una altra cosa que jo crec que té que haver-hi una direcció a l'escola, per exemple, que té que haver-hi una línia. O sigui,
Això m'està d'acord amb això, i tant.
No, però vull dir, us dic, per exemple, jo me'n recordo que va haver-hi una època que teníem debat si cooperativa de pares o cooperativa de mestres. Jo va arribar a un punt que vaig dir cooperativa de mestres i que hi hagi algú que decideixi el què, perquè és que si no acaba sent un patibull. I el nen, i per exemple, i amb l'escola pública, una de les coses que jo vaig viure és que, clar, depèn del mestre que et tocava, premio y depèn del mestre que tocava.
Com
el
metge que toca, sí, quan vas al cap.
Sí, sí.
Quan vas
sí.
al cap, depèn del metge que toca.
O el conductor d'autobús.
Vull dir, en totes les professions
hi ha de tot. O el mosso d'esquadra que et fa bufar. Que però, diuen, però,
el cap
bon
tu
dia,
tens
o...
dret a canviar de metge. Al cap tu tens dret a canviar
home,
de
metge. Home, si t'has malament estat també pots canviar de mestre,
Bueno, però vull dir, però a vegades no és problema d'estar.
Si funcionés tot.
Però vull dir, clar, però per això et dic que jo crec que és un problema més en profunditat, o sigui, bueno, ens ha arribat la Fina. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda.
A veure, jo penso que el que està fallant al món de l'ensenyament és la coherència. I llavors hi ha una quantitat, hi ha un sector que on van dir Diego, ara diuen Diego. Però, i amb això és el que...
És que el problema de, és que jo sempre dic
mateix, és el que a mi em preocupa és més, és el que m'entristeix més, eh?
És que el problema de la coherència de l'educació és la coherència de la societat, és que tornem sempre al mateix, és a dir, l'escola és el reflex de la societat, i pel bé i pel bé i pel mal. Val. I per tant, tot el que podem trobar de bé a l'escola està de bé a la societat, i tot el que està de bé malament a l'escola està de malament a la societat. I per tant, el que hem de fer és intentar escola i societat, lligar les coses una mica millor. El que passa que això, bé, això no s'arregla amb lleis, o només amb lleis.
No, és que vull dir, jo crec, bueno, l'altre dia en parlàvem amb la Fina quan la vaig convidar que vingués avui en el programa del migdia, una miqueta jo crec que és aquesta crisi econòmica que tenim també, que jo crec que ens farà, bueno, no sé, potser soc molt optimista, però jo crec que algú es té que bellugar molt fort i recol·locar-se, perquè realment jo crec que en el fons no és només l'ensenyament, sinó que hi ha una crisi de valors.
Tu confies en avui a Washington que se refundi el capitalisme
no,
i aquestes
no,
coses?
No, no crec en això. No, però vull dir que el que sí que penso amb les persones, vull dir que... Jo crec que realment val la pena d'aprofitar per qüestionar aquesta societat i el model de societat que tenim, o sigui, que hem tingut fins ara, i com construïm una societat diferent. I amb la Fina l'altre dia parlàvem precisament del tema d'ensenyament que ara havíem parlat, però també des d'ella, des de la perspectiva que té a la seva experiència del tema de la llibreria, no? Vull dir, de com els nens pues, o les persones adultes, quin nivell tenim de consumir llibres o de com enfoquem les coses, vull dir, no? que valdria la pena també donar un altre caliu, no? I una altra manera d'entendre la vida. I, Miquel?
Sí, sí, per això ara ho hauria de contestar la Fina, jo t'escoltava.
Sí,
però tu vols dir amb el nivell de vindre a comprar llibres, de mirar llibres, de saber els llibres que més o menys poden interessar.
Aviam, realment se'n venen bastants de llibres, vull dir, se'n van venent de llibres. No és de dir, no se'n ven... Clar, hi ha un volum de llibres que tampoc no es pot absorbir, perquè és que cada moment surten novetats. Llavors també, els preus que tenen els llibres, tot això, tampoc no et pots estar comprant una quantitat de llibres de tot el que surt. Però va, jo tinc un tipus de clients que normalment i saben bastant el llibre que venen a buscar. Ho saben bastant, el llibre que venen a buscar. Llibres infantils, perquè els nens agafin hàbits, se'n regalen molts. A lo millor busques que no hi hagi tanta lletra. Millor hi ha nens que els agrada més llegir en còmic, que també em sembla interessant, perquè agafin un hàbit de lectura, és igual que sigui en còmic com que sigui un altre tipus de lectura. I llavors també hi ha tipus de llibres que hi ha tipus de llibres així perquè el nen comenci a agafar uns hàbits i li faci una gràcia llegir, a part, bueno, no diríem ja tots aquests d'intrigues i tot això, que jo els aconsello bastant quan diuen que és un nen que no li agrada molt llegir. I en acabat hi ha el tipus de llibre aquell que és un tipus com una enciclopèdia, però aviam, una enciclopèdia que és un llibre juvenil amb molta fotografia, que a vegades sobre els treballs que els hi fan fer a l'escola troben allí molta informació molt senzilla, que inclús són molt atractius per a la gent gran, Jo quan m'arriben me'ls miro tots, no ho sé, perquè són molt atractius per a la gent gran i allí ja tenen una miqueta d'informació i no els hi cal buscar coses que siguin molt pesades ni molt profundes, així que tinguin ja de profunditzar massa, i tenen bones informacions. I com a la gent gran, pues, bé, jo veig que sí. Aviam, la mancança de comprar llibres, hi ha una edat, mitja, que no es compren llibres. Aviam, se compren les lectures que els hi diuen a l'institut, que això potser ho he dit altres vegades, però no et ve ningú a buscar un llibre que li faci gràcia. Aquesta... Mira, potser es torna a agafar un gust per llegir quan ja es té cap a uns 20 anys, per dir-ho d'alguna manera. Ja poso una data així, que llavors venen a buscar amb algun llibre en concret. Però hi ha un... L'adolescència és... Bé, jo... Aviam, jo parlo com una llibreria de poble, sí, 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 petita i modesta, vols sí, dir, sí, amb no, molta però, modèstia, però, bueno,
realitat,
però vaja, però passa això, vull dir, al llarg dels 14 anys que fa que jo tinc la botiga, he pogut notar que hi ha aquesta edat que falla. Aquesta edat falla totalment, no es ve ningú... És que ni que tingués de citar els anem amb els dits d'una mà no l'ompliria.
Realment no tinguin temps per llegir de plaer, perquè han de llegir molt per obligació o per necessitat. Tampoc vull dir obligació, sinó per necessitat, no?
Sí.
No, quan un està estudiant matemàtiques o física o ha d'estudiar i, per tant, és una necessitat, no és una obligació, és una necessitat per tirar endavant, no? Realment, potser seria l'única franja de temps, diguem-ne, d'edat, que no tenen, realment no tenen temps, no?
No tenen temps,
perquè ja llegeixen altres coses. També,
sí, no? De fet, ja estan llegint una altra... Però bé, tampoc no busquen un llibre que en vegades hi pugui resultar interessant pel contingut o pel títol, si més no.
Del pavo, no?
Tampoc no, abans, no tenen.
Com si tinguessin el serampió, fins que no passa el serampió.
Sí, sí.
L'altra cara de la moneda de lo que diu la Fina, que també és per saber el nivell cultural, per exemple, de la nostra comarca, és hauries d'acudir a la biblioteca.
Sí.
Perquè la biblioteca, jo hi vaig molt sovint, i clar, la biblioteca, en el pas que pots agafar pràcticament qualsevol llibre, i el cost és zero, doncs també és important. El que passa és que jo a la biblioteca, la gent que veig que agafa llibres, normalment és gent de mitjana edat, la majoria dels casos, no? Perquè els nens estan allí, els nens... O els nens, si cas, prenen alguna cosa de música...
I prenen llibres, també.
I prenen llibres,
DVDs, no? Sí. Però normalment la gent que llegeix més llibres és gent de mitjana edat.
No, el que passa és que, a veure, penso que hi ha dues coses diferents. Una cosa és el tema de la lectura i l'altra és el tema del comprar el llibre. Jo penso que el llibre és un bé de consum... diferent o particular, vull dir, vale, és igual com compres un disc, tu pots escoltar música per la ràdio o pots mirar música per la televisió o pots baixar-te, però tindre el disc és una altra història, no?
Sí, penso que amb el llibre, jo també.
És el mateix, no? Jo puc llegir 25 llibres al mes i però me'n compraré un.
Sí,
clar. Vull dir que, però el fet de tenir el llibre, aquest sí que el vull tenir jo, no? Jo llegeixo un, però ja està, però l'altre diga, no, aquest el vull tenir jo, aquest me'l compraré, no?
No, jo, aviam,
un bé com qualsevol altre, no? Una miqueta...
El comentari de la biblioteca només l'he fet perquè si es vol saber la mitjana cultural de la comarca, més o menys, s'hauria de comptar amb dades de la biblioteca.
Jo, a vegades, allà a la botiga ve gent que potser han passat per la biblioteca i porten llibres que són de la biblioteca i veig que n'hi ha prou de moviment a la biblioteca. Jo em sembla que sí, clar, això haurien de dir, evidentment, els de la biblioteca, però jo veig que sí que hi ha...
Si algú vol gaudir d'això, de dir,
prou moviment, eh?
És que és fantàstic, no? Perquè hi ha molta gent. Però això jo penso que és molt important, perquè dic una mica d'això, no? És a dir, la gent que va a la biblioteca a agafar llibres, comprarà llibres.
Sempre hi ha algun llibre que li fa gràcia.
És a dir, és al revés. Jo penso que... Algú pot pensar, o la Fina podria pensar, no, de dir, no, és que la biblioteca és la meva competència. No, en absolut. La biblioteca és la teva gran aliada perquè t'ajuda a que hi hagi més lectors i que el lector que li agrada un llibre, aquell se'l compre.
Jo sé per la bibliotecària, per la Montse, que està realment molt contenta de la participació i del número de gent que hi passa perquè és molt important. Vull dir que... I amb el tema de dels llibres, jo només era... Ja sabeu que jo soc molt subjectiva i sempre parlo de mi, però vull dir que per mi, que jo fa 24 anys vaig tenir l'accident dels ulls, no? Jo vaig tenir la sort de tenir una educació de petita, l'escola on anava, de que ens feien llegir moltíssim i teníem una biblioteca a cada classe, un petit racó de biblioteca, i realment per mi era descobrir la lectura i llegir va ser una passió i recordo que em deien que el llegir em feia perdre l'escriure, o sigui que era... I llavors, quan em va passar, i tots els anys que vaig treballar a l'hospital, com que treballava de nits, també llegia moltíssim. I llavors, quan vaig tenir l'accident dels ulls, que vaig perdre la vista i que era renunciar als llibres, per exemple, el primer Sant Jordi va ser molt traumàtic, no? O inclús el primer diumenge que vaig sortir no vaig poder-me comprar el país, no? Perquè era com el ceremonial, no? I jo vaig fer una cosa que he fet en aquests anys, és molts llibres dels que per mi havien sigut lectures importantíssimes, i que els havia perdut perquè els deixes, el que passa, intentar el Mercat de Sant Antoni i tal, recuperar-los. Perquè han sigut part de la meva vida i és una part molt maca la que no hi renuncio.
És un objecte, és un objecte. És un objecte.
I encara que m'ho llegeixin, sí, sí. Encara que ara llegeixi llibres gravats, jo necessito tenir el llibre en paper i saber què és aquest llibre. O sigui, que, no? Hi ha gent que diu, oi, per què? Jo el regalo el llibre, dius, per és mi, que, és un tresor.
Jo penso que el tema de, per exemple, el tema de la lectura, a mi tota la vida m'ha preocupat moltíssim el tema de la lectura, perquè jo soc mestre.
Sí, perquè secundaris queixen de que arriben sense saber llegir.
Jo estic molt preocupat de la lectura, no?
És la segona part.
Bueno, això és molt fàcil, queixar-se és molt fàcil, no costa res sí. I és barat. No,
és de franc.
Clar, si l'ocupes de l'altre i així jo quedo tranquil, no, això no val. No, però que el tema de la lectura és un tema que sempre m'ha preocupat, no? Des de sempre. A més, com que a mi m'agrada llegir i també m'agrada escriure, doncs m'agrada que la gent també llegís i escrivís molt, no? Però clar, jo penso que des de sempre hi ha hagut una mitificació del llibre. El llibre semblava com una cosa sagrada, no? No, el llibre és un objecte vulgar i corrent, com qualsevol altre, i que l'hem d'utilitzar com això. O sigui, jo agafo un llibre i al cap de 20 pàgines, si no m'agrada, el deixo i no passa res. Però abans semblava que era un sacrilegi no acabar, és a dir, començar el llibre i no acabar-lo, no? L'havies de llegir, clar, i allò era una pena, era una condemna, no? I clar, quan tu fas una cosa perquè és per obligació, perquè és una condemna, no t'agrada, però vull dir, sortosament cada vegada més, però encara falta un tros, és a dir, hem de desmitificar la lectura. És a dir, tu llegeixes perquè tu vols llegir, per plaer, perquè t'agrada, perquè disfrutes. I si no disfrutes i no t'agrada, plega, dedica't a una altra cosa, no?
Sí, no passa res.
Vull dir, allà tu, si tu no vols llegir, allà tu, ja t'apanyaràs, tu t'ho perds, no?
Sí.
Però com
és un plaer.
Com al cine o com a...
És un plaer, però potser una persona disfrutarà més d'una altra manera. És que veiem, tampoc no ho pots obligar. I hi ha famílies que es llegeix molt i surt un fill o que no li agrada llegir. I ho han vist, els hàbits, eh? És que jo tampoc...
No és 100%
perquè també n'hi ha de pares que es queixen, no, i ho ha vist, a casa ho ha vist, vull dir, com si sentissin culpables, sí, culpables de dir, hem llegit o no hem llegit, però sí. Doncs clar, és que cada persona és com és, o millor aquella persona disfrutarà més, doncs,
avui,
però
avui
sé, fent manualitats, jo què sé.
Avui la lectura s'ha canviat per la PlayStation.
Sí, una mica.
Això és una altra història, jo no volia dir això tampoc,
jo
tampoc volia dir això, no?
Jo sí que ho volia dir, home, amb adolescents sobretot.
No, que sí, que tens raó, perquè quan jo deia deixa agafar una altra cosa, ho dic en el sentit que, a veure, la lectura requereix que la teva dedicació, és a dir, tu has d'estar per ella, mentre que les altres coses no cal que estiguis per ella, ella està per tu i t'ho fa tot, i tu no cal que pensis, no cal que raonis, no cal que facis cap esforç. Però clar, evidentment, això el que fa és posar-te al teu nivell pla, no? El teu cervell pla.
La Rosa em recordarà els telèfons, perdona que t'interrompeixi, Rosa.
Sí, 977-83...
00-44
i 977-83-11-35.
11-35.
11-35, no que sí? Sí, em diuen que sí.
Ai, mare de Déu.
Mira que els han dit vegades. Truqueu, que aquest tema també interessa. No, ara que anomenàvem això que has dit tu, de l'adolescència, aquesta setmana també m'ha sorprès que ha sortit que de mitjana els nens de 15 i 16 anys cobren a casa, els pares els hi donen, 300 i pico d'euros.
Ostres, al mes.
Sí, com s'ho fa?
Diu que va bé.
A pagar-los
i jo. Perquè s'aprenen a administrar.
Sí, això ho vaig llegir en un article.
I a repartir-ho, sí. Això ha sortit aquesta setmana. Jo em vaig quedar com esgarrifada.
També.
Perquè 300 euros són 50.
Una trucada. Molt bé, ens han ficat, Rosa. Has tingut èxit.
Hola, bona tarda.
Hola, bon dia.
Hola, digue'm, qui ets?
David Oransanz.
Ah, hola, David.
He intentat trucar abans, però estava constantment comunicant, o sortia a la bústia, i lamento portar-los una altra vegada al tema de l'ensenyament. Sé que és una mica tard, però bé. L'altre dia llegia que la consultora McKinsey va fer un estudi per a aquests països, que, entre els quals hi és Catalunya, entre els quals quedem sempre fatal al rànquing de l'ensenyament. Llavors, què és el que tenen en comú Finlàndia, Corea, Singapur, Hong Kong, Canadà, que estan a ens llum de naltros? Només tenen tres coses en comú en l'ensenyament. Primera i principal, selecciono els mestres entre els més ben qualificats de la societat. No n'estic segur que aquí fem això. Segona, els mestres són constantment avaluats i susceptibles de ser acomiadats si no ho fan bé, igual que em passa a mi si no ho faig bé, perquè òbviament treballo a l'empresa privada. I tercera, quan un alumne no funciona bé, el mestre li pot dedicar fins un 20% més del seu temps, és a dir, s'implica amb els resultats. Potser no queda progre, jo no sóc el que s'entén per un progre, sóc el que s'entén per un liberal, encara que està molt mal vist, però la responsabilitat o la màxima responsabilitat de l'ensenyament acadèmic dels nostres fills són els mestres, no ens enganyem, són els mestres.
I els papes què?
Els pares també, però els principals són els mestres.
Perquè la primera educació la reben a casa amb els pares, eh?
Parlo de l'ensenyament acadèmic.
Els pares, però quan, arriben venen de casa, a part de l'acadèmic.
Sí, sí, sí.
Porten una motxilla, deien els antics mestres. O sigui, la motxilla es pot portar a l'escola buida o es pot portar plena. Si es porta plena, té un rendiment. I si porta buida, és un altre rendiment.
Jo absolutament comparteixo una part del que diu el David, o sigui, que penso que...
Jo també, jo també. Però vull dir, és que com que no he nomenat els pares, m'ha sorprès.
El primer que hem de fer els pares és assumir la nostra responsabilitat i jo l'assumeixo, però que els mestres l'assumeixin també la seva part de responsabilitat del desastre actual a l'ensenyament públic a Catalunya. Dic abans d'acomiadar-me, simplement que sento moltíssim que el Jaume ja no sigui a Falset, que no pugui estar al capdavant d'aquest programa, especialment per les circumstàncies, especialment per les circumstàncies en les quals ha hagut de marxar, que diguem-ho clar, la seva filla va ser assetjada a l'escola a la qual jo sempre m'he sentit molt orgullós d'haver estat doncs, des de parvulet fins a vuitè, i em sap molt, molt greu que hagi hagut de marxar de Falset, de la ràdio, precisament per això que avui en dia se'n diu bullying. Gràcies pel seu temps.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. Bon dia.
Nosaltres també trobem a faltar moltíssim el Jaume i sobretot jo el trobo a faltar moltíssim cada dissabte. Probablement ens escolti. Jaume, et tinc molt al cap cada migdia.
Bueno, jo estic d'acord completament amb el que ha dit ell, però doncs, vull dir, els papes també hi tenen un paper important i crec que hi ha un tant per cent molt elevat de mestres que hi deixen el coll.
Sí, 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 n'hi ha no.
I deixen el coll. En quant a la selecció, doncs, bueno, es fan unes oposicions que haurien de ser potser més fortes, més fluixes, tot això no ens convenç en altres. En quant a l'avaluació, també es fa l'avaluació.
Però de totes maneres, jo comparteixo una part i vaig a posar un exemple que no és ensenyament per treure d'aquí, però per exemple, jo un món que conec i que em vull sentir com vosaltres respecte a aquest món que és el tema sanitari. Doncs jo també estic descontenta com està el tema sanitari, amb com estava a l'època amb la que jo vaig lluitar per un model sanitari diferent. I vas als hospitals i dius, inclús el que constato moltes vegades, i sempre hi ha els professionals que són bons professionals, o sigui, però parlem d'un sistema, no? que fa aigües i dius, algo passa, o sigui, que, i no és només recursos, sinó també és la professionalitat.
Mira, és que la diferència és aquesta, ensenyament, la sanitat, el que falla és el sistema, ensenyament, el que falla són els mestres. Sí. És curiós, això, eh?
No.
És molt curiós. És que acabes de donar el clau, acabes de donar el clau. O sigui, la sanitat falla el sistema.
No, estic parlant, perdona, ho he dit malament.
No, que ho has dit perfecte.
No, pues, la veritat que no volia dir això. Fallen els professionals, perquè vull dir, jo, per exemple, la diferència, i vaig a parlar no només de les infermeres, que era el que jo era, sinó la diferència dels metges de la meva època, que van estudiar a la meva època, els que tenen 60 anys ara, o sigui, aquells que van ser progres als anys 70, amb els metges d'ara sempre hi ha bona gent a tot arreu, vull dir que això traient-ho, però vull dir la potser tenien una concepció de la responsabilitat de servir els altres que ara no tenen, i llavors això es nota molt de vegades, i per exemple jo ara últimament que he estat aquí a Tarragona a l'Hospital de Moresins he quedat encantada, però l'experiència de l'hospital on jo he treballat, on jo vaig lluitar i tal, de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona no té res a veure. O sigui, amb el que era l'hospital en els anys 70 és molt pitjor ara a nivell dels professionals que hi treballen, tant infermeres com metges, com tindrà molta màquina però a vegades falla. Bueno, l'edifici intel·ligent, i us dic, o sigui, van ser molt més intel·ligents els arquitectes de principis del segle XX que no l'edifici intel·ligent que s'ha fet ara, que ha perdut la qualitat humana que tenia un hospital amb uns jardins i amb una...
Fallen les persones perquè el sistema permet que les persones fallin.
Fallin.
És que a veure, vull dir, i clar, i per tant, sempre estan donant la volta a la mateixa sínia, no?
No, jo estic d'acord, perquè no és que el sistema falli, és que, sinó és el valors de la societat, i no estem parlant només d'això.
Doncs ja està, per tant, això estic dient jo, això estic dient tota l'estona jo, precisament, És a dir, que estem carregant els neulers amb un aspecte i en els altres està passant el mateix i no es diu res, i no es diu res. Això estic dient jo només. És a dir, això passa a la policia, passa amb els jutges,
sí. passa
amb les empreses privades, encara que diguin que no, i tant que passa.
Totes les
empresa privada que no sé què fa, encara treballant en aquella empresa. Sí. Encara no l'ha fotut fora i està treballant. Sí que passa més, pot passar més, però tampoc no passa sempre. Però igual que a tot arreu.
Totes les professions on hi ha el tracte directe amb la persona, són les professions que hi ha més conflicte. I són les professions que allò abans es deia que la persona que l'exerceix aquella tasca ha de tindre com un cert... No? Allò que deien abans, que ara no sé com se diu. Ara ho diuen amb un altre nom.
Una mica de mà esquerra.
No, és que avui en dia la gent sabem massa. I quan dic massa vol dir que ens hem passat ja. Sabem massa. Sí. Que volem saber més que el professional que tenim al davant. És a dir, quan anem al mecànic, ja, nosaltres ja li volem dir el que té i com ho ha de fer.
Sí.
Quan venem al metge ja li diem quina medicina ens ha de receptar. Mm-hmm. I quan anem al màster li hem de dir ja quina classe, com ha de donar la classe. No? És a dir, ja sabem massa tot i ja no ens en fiem ni dels professionals. Sí, sí. Però què passa amb els professionals quan passa això? Doncs escolta'm, si un professional, jo soc professional i a mi el client no em fa cas de lo que... Doncs escolta'm, ja podem plegar, no? Vull baixar una paradeta i cadascú que digui que fer-ho tot seu.
Us explico una anècdota amb això que ha dit. L'Agustí ha dit una cosa que l'altre dia em va cridar molt l'atenció, de la Cristina Almeida, l'advocadessa, i l'entrevistaven, suposo que molta gent que ens escolta l'haurà vista, al club, a la tarda. I llavors deia, diu, amb els anys que... Diu, tinc ganes de jubilar-me, no? I deia que l'any que ve jubilava i deia, diu, amb tots els anys que jo m'he estimat la meva professió i he disfrutat fent d'advocada, a l'època franquista i a l'època democràtica, diu, i amb tot el que he passat, diu, no? Los niñatos de jueces que en este momento hay, no los soporto y prefiero dedicarme a lo que sea antes de seguir ejerciendo la abogacía. Ho trobo molt fort, eh? Vull dir que jo i recordeu les coses que han passat últimament amb el tema dels jutges, vull dir que han passat de coses bastant serioses,
sí.
I que a més hi ha un corporativisme també en Deit, espero, o sigui que per això us dic jo que jo crec que hi ha un problema de falta de valors. O sigui, abans era el senyor jutge, era el senyor mestre, era el senyor metge, home, ni tanto ni tan calvo, o sigui, li pots dir Pepito de tal, però també reconèixer, pues, això, la seva autoritat o el seu valor.
Pues ho tenim cru, eh? Perquè no es pot anar en cap tenda que et puguin donar un gram d'això, de valor d'aquest, o un gram de valor d'aquell altre. Una pastilla verda que em faci solidari, o una pastilla vermella que em faci ben educat. Això ho diu, tenim complicat.
Cada vegada més la nostra societat és més egoista. I per tant, la societat, com que la societat és egoista, nosaltres com a persones individuals també som egoistes.
Individuals.
No? I això passa cada vegada més. I jo avui en dia ja no em crec cap dels estudis més científics, per molt científics que siguin estudis, jo ja no me'ls crec. Ja.
És que també se pot ser manipulat.
Ja sabem massa, ja. I com que aquell estudi l'ha pagat, resulta que aquell consultori d'aquell estudi l'ha pagat la multinacional que està fent els transgènits, resulta que ella està dient que els transgènits no són tan dolents com sembla, no? I clar, resulta que aquell estudi l'ha pagat aquella multinacional. Llavors tu, amb un vernís científic que et dona al davant, dius, te quedes amb una cara de tonto i dius, potser sí, no? Potser sí, no?
Sí, això és com va fer aquella empresa britànica de petrol, una de les més grans multinacionals del món, que va pagar, això ja ho he dit una vegada, a 12 científics molt importants, els va pagar 1 milió d'euros a cada un perquè diguessin públicament que això del canvi climàtic era un rotllo patatero, això, no? I els boscos ho van acceptar, eh? Van acceptar els diners.
Estornem egoistes, els valors de les persones cada vegada n'hi ha menys, i el que val és l'egoisme personal, és a dir, el més salvi jo, els altres que...
Els bombins, sí.
El Miquel em sembla que ens portava una notícia.
Sí, ara estem parlant de cultura, em va cridar molt l'atenció, suposo que ja la sabeu o l'heu llegit, que el Suprem avala la denominació de llengua catalana al valencià.
A la Universitat de València, però només, eh? No?
A la Universitat de València, de Castelló i d'Alacant.
Vull dir, només a l'àmbit universitari.
Sí, bueno, però és una manera de donar la raó de que el valencià és català, pues, amb lo deje valencià, no? Com pot ser el català de Tortosa, no? I la base d'aquesta, perquè el Suprem que doni aquesta raó ja té nassos, eh? I la base d'aquesta és que, bé, ho llegiré tal com està escrit, El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat Valenciana, regida por el PP, contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana, que avala el derecho de la Universidad de Valencia de emplear la denominación académica de lengua catalana. Bueno, acadèmica, científica i històrica.
Sí, sí.
Que això és el que no pot negar ningú. I això, a més, també se traslladarà als centres de Castelló i Alicant. Bueno, m'ha cridat l'atenció perquè el Tribunal Suprem contradir el PP estem va estranyar i tot, no? Per molt veritat científica.
M'agrada la notícia, però a veure, vull dir, m'agrada la notícia, però dius... A veure, qui són els jutges per decidir si una llengua es diu valencià o català que... en la llengua. Sí. Això són els, no són els filòlegs, això. M'entens?
Sí, bueno, però els filòlegs...
És el que dèiem abans. És que això tot va relacionat amb el que dèiem abans.
Els mateixos filòlegs valencians diuen que...
A veure, però si els filòlegs, que són els que saben de llengua, diuen que es diu que català i valencià és el mateix, i el que governa el País Valencià no ho vol reconèixer, és que podem plegar, no? Dediquem-nos a... És com si dir, no vull reconèixer que l'aigua cau, quan plou, cau de dalt a baix.
De dalt a baix.
Sí, escolta'm.
De totes maneres, o sigui, mireu com està tot el tema dels jutjats, o sigui, després passen el que passen i estan col·lapsats per tantes coses que dius, no es podien dedicar a les coses veritablement importants,
sí,
no?
Sí, però, a veure, i tant, perquè parlant de Castelló... Tenim el nostre amic el president de la Diputació de Castelló que
sí, està imputat amb...
que és una cosa que clama al cel, això.
Sí, està imputat amb 14.000 coses.
Està imputat amb 1.000 coses, amb 1.000 històries diferents.
I dius, no,
i aquí no passa res. I els jutjats cada dia van canviant de jutge perquè si no cal jutjar-lo, no? I al final arribarà un moment que caducarà tot el seu...
Però és que és tot el món, no? Perquè el Berlusconi també.
Bueno, igual,
Bueno, Berlusconi es va crear una llei perquè no jutgessin, o sigui, ell ha estat el president del govern, però l'han votat, o sigui, l'han votat majoritàriament.
Ara que parlava el
diuen que és un delinqüent, no sé quantes coses,
sí, però l'han votat, és president, mana, del deu votar, no?
L'han votat democràticament, o sigui, que allà, bueno,
és que avui... Cada vegada més se diu, fa això, no? És a dir, cada vegada, en nom de llibertat, retallem les llibertats, no? Aquest és el que s'està fent últimament, no? En nom de llibertat, retallem llibertats.
Bueno, però hi ha delictes molt greus, com per exemple el famós exnovi de la Pantoja. Quant temps ha estat a la presó aquest home?
2 anys.
2 anys.
Bueno, però estàvem... Torna a la
presó ara. Encara que estàs a presó, però és que aquest, el primer de protecció de Castelló, encara no està a la presó, encara és més greu.
Però hi ha gent que es passen 2 o 3 o 4 o 5 anys a la presó i quan surten tenen una fortuna immensa a les Isles Caimán o allà on vulguis, que això, a més, no els hi reclamen, perquè clar, com que no saben on són, però el delicte saben que existeix.
De totes maneres...
Jo crec que es calla massa.
De totes maneres, una
estem
de les...
Estem molt conformats tothom, molt tranquil·lents...
Quan un jutge com lo Garzón vol recobrar la memòria històrica, la fiscalia l'ha aplastat, li ha dit, ni hablar d'això.
Bueno, això és un dels altres temes que avui portàvem, o sigui, tot el tema de la memòria, que jo penso... A mi...
Bueno, és que és fortíssim, això, el Consell de Poder Judicial, no? Que aturi una cosa que és de justícia i de moral...
Sí, però en aquest cas ha sigut la Fiscalia de l'Estat.
Encara
és més fort.
Pitjor encara.
Encara és més fort.
Pitjor.
De totes maneres...
Són coses que no s'entenen, de veritat.
Vull dir, és que jo penso això, que estem... O sigui, tenim el país tan...
embolicat,
sí. Perquè jo l'altre dia que parlava, home, la gran fita dels Estats Units amb l'Obama i tal, no? Vull dir que jo dic, bueno, jo crec que aquí a Espanya seria impossible que un president fos català, us ho dic de veritat, o sigui, pensava, no m'ha arribat en aquest nivell, o sigui que se'ns cremarien. Aviam, sí. Jo penso...
I arribarà, però per ara no.
Estarem molts anys, mai.
Escolta, fa 20 anys als Estats Units un president negre era impossible,
I de sobre es ve acabar aquest...
Però és que aquí anem al revés que als Estats Units.
Sí,
ah, no, aspecte, m'entens? Aquí cada vegada estem més a reconèixer.
Bueno, escolta, aquest tenim un president de la Generalitat cordobès.
Que això està molt bé, perquè això demostra que hem sigut capaços... Jo penso que el que tenim que ser, precisament, és ser capaços de construir una societat, doncs el que parlàvem abans, diferent. Sí. Però el problema que tenim és que hi ha una animaversió respecte a Catalunya que d'alguna manera la tenim que millorar, o sigui, que té que canviar. Vull dir que no...
Necessitem un Obama... Un Obama de Convergència o del PSC? Llavors potser
sí. O d'Esquerra.
O
d'Esquerra,
clar. Oh, però Esquerra és un partit molt petit, home. Jo parlava dels grans, home.
No sé, de totes maneres, o sigui, intentarem...
O del PP, ni que sigui. Si, ha de, si, ens ara. Ha de, si ens ha d'alliberar de quantes
coses, és igual. Ara que si és un bon polític, és igual. Ara,
ja està bé.
Ara que dius això d'Esquerra, saps que el Jiménez Los Santos li han fet pagar 60.000 euros de multa?
Sí, sí.
Aquest any l'escolto poc. Us en recordeu que aquests anys passats l'escoltat? És que és avorrit, es fiquen tothom, ja no estava ningú.
60.000 euros. El curiós és que aquest Jiménez Los Santos està pagant un munt de multes per dir mentides per la ràdio. I resulta que és l'emissora...
L'emissora que paga.
L'emissora del Bisbat.
Sí.
I el Bisbat permet que el seu locutor principal s'afarti de dir mentides, sí, reconegudes.
Home, aquesta és la crítica principal que hi ha contra la GOP. Eh?
I que aquí no passa res, no? Vull dir que l'Església Catòlica ho accepti com si...
Va dir, no, com una cosa normal i corrent. Ho sabeu el que va dir, no, los Jiménez Los Santos? Que, la seu de la, que el seu de, a la seu d'Esquerra hi havia armes.
Ah, sí, que eren terroristes.
I els militants d'Esquerra són terroristes.
Sí, sí.
Ojo, dir això, per la ràdio.
No, però sí,
però... Però per això ha pagat 60.000 euros.
De totes maneres, si s'amigues... Ara que em deixa el Rajoy en aquests, els hi diu de tot. O sigui, ara és que ja està monocolor, perquè no queda ningú que se salvi.
Millor, això vol dir que ja tindrà
cosa aquí. I ha perdut l'interès, o sigui, ja no té ni gràcia.
Però, aviam, la COPE té una assegurança... per cobrir aquestes coses. Vull dir que 60.000 euros no s'haurà pagat.
No hi haurà cap companyia d'assegurances que ho vulgui assegurar.
Bueno, ara potser ja no.
No, perquè pagant tant com estan pagant, senya rai. Bueno, escolta'm, no teníem...
No hi ha ningú que ens truqui, animeu-se. I dels altres temes així que tenim en cartera també és el nostre poble, com jo pensava que, ara que estàvem parlant de tot el tema aquest de valors, no, que parlàvem, però clar, nosaltres estem en una comunitat petita, bueno, i el que sí que val la pena...
Parlar de valors de la comunitat, deixa'm dir dos només, ja.
Sí.
Ja voté pronto, sí. Mira, jo quedo sorprès de dues coses, I això també demostra una miqueta com funcionem la nostra societat més petita, que és la nostra que estem, la que vivim nosaltres cada dia. Resulta que hi ha gent avui en dia que encara tira bosses de brossa a les papereres. Jo no ho entenc. Jo no ho puc entendre.
O fora del contenidor, que
no a la paperera. Jo no ho entenc, i encara passa, i cada dia passa.
Sí, sí, cada dia passa.
No ho entenc. Això una, que dius, civisme, visca la vida. Segona cosa, encara hi ha gent, molta gent, que circula en contradirecció pel carrer de baix, per la quartera, i jo dius, no són gent que s'han perdut, no, són gent que viuen, gent, ciutadans respectables de Falset, ciutadans respectables de Falset, que van contra direcció amb el seu vehicle, pel carrer de baix, per la quartera, i tan tranquils, no? I això demostra també, bueno, el reflex...
Que ni que la comunitat sigui petita...
El reflex que ho dèiem abans de tot així en general, si unem particularitzant, passa que també el mateix, no?
Sí, el 10% arribaria a ser el mateix.
Jo, si em permetreu, també en diré dos més, que em semblen...
Va, molt bé, Fina.
Aviam, els papers de les xutxes, que es diu, de tot això, a terra. És que, aviam, estan menjant al costat d'una... Jo mateixa, allà davant de la botiga, se me senten com que tinc aquell, per desgràcia... No, perquè es farien mal i també em sabria molt greu. Doncs, i bé, te deixen allí, que si les pells de les pipes, que si totes les papers... I llavors surto a vegades i dic, escolteu, si no ho hem tirat, és que damunt te diuen que no ho han tirat, però és que això ho fan nens més jovenets i gent més gran. No és que aquí no salva ningú. I veus pel carrer de baix, per tot arreu, que hi ha els munts de les bosses que ho tiren tot a terra. Papereres a cada pas no n'hi pot haver, però no costa gaire guardar un paper.
N'hi ha moltes de papereres.
Moltes. Però és que clar, se senten en aquells bancs d'allà al carrer de baix i tiren els papers a terra. Vull dir, ja no s'hi miren de tirar el paper a la paperera aquella que està allà al costat. No, tiren a terra. I una altra cosa, els xiclets. Els xiclets a terra. Tenim, si vosaltres, no sé si ho heu mirat a terra, però a tots els carrers i a les ceres hi ha xiclets apegats. Jo parlo de davant de la meva botiga perquè doncs és potser el que veig més i tal. Però allà a terra ja deuen, no ho sé, deuen bufar, ja, allà va el xiclet.
Allà on s'enganxa.
I està ple de taquetes, que tots són xiclets. Jo la primera vegada que em vaig adonar això dels xiclets, que em vaig adonar molt dels xiclets, La veritat és que ho vaig veure a Londres. Me va estranyar per tot un Londres que tinguessin tants xiclets a terra, perquè sembla que, perquè clar, com que sembla que els que d'aquí tot ho fem malament, i els Londres, i els anglesos, tots tan pulcres i tan tot, doncs bé, jo mai havia vist unes ceres tan enganxades de xiclets com hi havia. Ara aquí també ens passa el mateix. També ens passa el
que
mateix.
Copiem.
Suposo que copiem.
Sobretot el dolent, el bo no gaire, però el dolent sí.
Copiem, però bé, és tan fàcil agafar un paper i bordar el mateix paper, tirar-lo amb una paperera i portar la xicleta a la mà i dius, bueno, quan trobi la paperera ja ho tiraré.
Això dius tu, passant pel carrer, jo he vist la mare i el nen, i el nen de 6 o 7 anys, amb el paper a la mà i dir, ai... I la mare diu, llança-ho per terra.
Sí.
Llança-ho. La culpa passarà a l'escola.
Ja ho escombraran, ja passen a escombrar.
La culpa passarà a l'escola, no, també? Entens? I el nen,
escolteu,
té el paper a la mà.
Vaig a dir un mea culpa.
Jo els he arribat a dir als nens. Culpa,
va, mea culpa. Jo reconec que sóc una incívica i que propongo... Jo els xiclets de terra no ho tiro perquè vaig dir una vegada el que costava netejar els carrers, no? Va sortir una maquineta i tal. Però tiro borilles de cigarret.
Una maquineta de vapor.
O sigui, reconec que... que a propòsit d'enmienda per l'any nou, de que no tiraré borilles al terra.
Bueno, ho tindrem en compte, t'ho vigilarem.
No, i d'aquests actes de tot això, és igual que sigui el poble gran, com que sigui,
igual,
que sigui
igual,
petit. Jo estic
igual.
Al món de petitet, no les, donaré exemples, les perquè borilles... és massa petit, però...
Sí,
les
sí.
També en tenim de coses, però i grosses. Però trobo...
Que en tinc. Sí.
Però trobo que el poble n'hi hauria d'haver, també.
Sí, és veritat.
N'hi
tindrem
que
haver
uns quants. Això seria un avanç. Perquè ja n'hi ha, algun, eh? Ja n'hi ha. Davant l'Ajuntament n'hi ha un, no? Davant el Consell d'un altre...
Bé, però aquests llocs, perquè són llocs oficials, que els treballadors surten a fumar, llavors, clar, semblaria...
A Córdoba, una cosa que em va cridar molt l'atenció és que, almenys tota la part del barri antic allà al redor de la mezquita ha estat ple de cendrers per les parets. Clar, vull dir que no veus una borilla al terra, però és que, clar, està...
Primer hem d'anar per davant, que és el paper. Paper.
Sí,
perdó.
Me falta una cosa. Mira, llavors, un altre de les coses. I aquests gossets que tenim tan macos pel poble,
oi,
que a tot arreu trobem de tot. Amb bossets hi ha qui ho plega, n'hi ha qui no ho plega, n'hi ha que deixa anar el gos sol i el gos ho fa allà en sigui, i també parlo de persones respectables.
Sí, sí, no, és que el bossets és això, que són persones respectables.
Que sembla que ho haurien de... No respectables, no perquè no tothom sigui respectable,
tothom
per mi tothom és respectable.
Que és, això entre cometes.
Però això, sí, això ja és... I bé, i deixen aviat el gosset, clar, aquell gosset fa les necessitats allà al Nicombé, perquè, veiem, és un animalet, deixem-nos estar, encara no ha arribat, a saber què ha de fer. Però, doncs, veiem, és una vergonya totes les cantonades que hi ha de pipis, perquè, clar, les cagones les arroplegarem amb una bosseta, però el pipí queda
no.
Per allí, eh? El pipí queda per allí.
Aviam, que ens truquen.
Truquen, vinga, va.
Aviam, endavant.
Que s'acaba això, truqueu, que s'ha acabat.
Com? Endavant.
No ens truquen.
Això dels gossos. Llavors jo, aquí, ara ja vaig a posar l'Ajuntament pel davant. L'Ajuntament no està fent res perquè aquests gossos no vagin sols pel carrer. Van dir que s'hi posarien un pipicat d'aquests que es diu. No
sí, un pipicant.
Alguna cosa pipicant. Així, o cans,
sí,
o no
sí,
sé igual, què.
Sí, igual, si aquí fa falta pipicants. És que ja
n'hi ha de pipicants.
Però si un gos l'acostumes, jo crec que si l'acostumes una miqueta... Jo no n'he tingut, Jo no n'he tingut perquè jo aquests problemes així del gos, aviam, no els vull tindre, la veritat, però respecto molt el qui té el gos. Però llavors penso que si agaféssim un nen i li féssim fer les seves necessitats al carrer...
No diguis gaire fort que també passa això,
Pot ser, però bé...
No diguis gaire fort que també passa.
I no tan nen.
Per l'amor de Déu, i jo trobo que la pipi i la caca tant és d'un gos com és d'una persona. És igual, I llavors una altra cosa. Aquesta tanca que tenim aquí a la Falber...
El que queda de la
que
tanca.
Tenim... No, encara, ara està sencereta. Ah. L'aparcament, que té aparcament, sí, que per desgràcia no deurem tardar massa a perdre'l, doncs aquesta tanca...
Em sembla que no, Em sembla que seguirem tenint aparcament perquè ens sembla que no faran...
Millor, jo me n'alegro, Llavors...
Jo també.
Una altra cosa, aquella tanca, aviam, l'Ajuntament se fa en tip. Jo, a més, la veig de casa meva, aquesta tanca, I l'he vist com l'obrien. O sigui, el moment que han dit, va, ja n'hi ha prou de que estigui tancada. Ara, perquè al mig mos farem un camí. I llavors passa a l'Ajuntament, i posa unes cadenes, i posa una altra cosa, ho tanquen. I llavors, al cap de 3 o 4 dies no dura més. I ja torna a passar el senyor de torn, que sempre són els mateixos, que no diré qui són, però sempre són els mateixos.
Ah, igual que posa la brossa, la papereta.
Sempre són els mateixos, sí. I tallen el cadenat o tallen el que s'hi hagi posat, obrin i passen. Aprofitant la vinentesa, ja no ho fan sempre els mateixos. Llavors ja hi va passant més gent. I es va obrint.
Hauria de ser elèctrica.
Sí.
Però quin motiu? Que guanyen amb això? Si més
guanyen, s'estovien 20 passes. 20 passes.
Ni 50.
20 o 30 passes.
La balla que venen elèctrica no s'ho carrema ningú.
I això és vergonyós. És que jo no entenc com
se pot... La balla de les vaques.
Mira, un altre... Perdoneu, perquè potser ara m'estenc massa.
No, molt bé. Ara acabarem, però l'última fina.
Un altre... Jo sempre que penso, sempre, quan marxo del programa...
Deixa'm dir els telèfonos. 83-00-44 i 83-11-35. Si algú encara vol trucar, encara queden...
2 minuts.
A mi me sap molt greu, perquè jo els programes, clar, són curts, no es pot donar més, ja ho comprenc. Però, clar, quan jo ja estic llançant, que m'hi sento bé, que ja faria, pam, s'ha acabat el programa. Llavors hi ha una altra cosa. Mira, aquesta és, partem parlant de la tanca. Dies enrere, per una seguretat pública...
Sí, continua.
Per una seguretat pública van... perquè hi va haver uns problemes d'humitats, i va caure una part del cel ras aquest d'aquí, de la Falber, i van posar unes tanques... de prohibit passar.
Sí,
eh?
Sí.
Ah, sí.
Doncs
sí.
Veiem, la gent arremblava les tanques, van tancar-ho més tancat, la gent saltava per dalt, que jo saltava per
això
dalt...
Això era un problema elèctric, que era perillós.
A la paret, saltava per dalt a la paret, i en fi...
Hi havia un cartell que ho deia.
Hi havia un cartell que ho deia, saltaven per la paret i passaven per bueno, en fi.
Sembla que tenim una trucada.
Ara sí, de veritat, sí?
Hola.
Tenim una trucada. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
En qui parlem?
Soc Miquel Àngel García, jo soc profe de secundària i me queda molt poc de temps, però bueno, us comentaré alguna cosa si em deixo, sí?
Sí.
A veure, ja ens he parlat d'un pare, perquè ell parlava des de la vessant de pare, de que si pues, una part de la culpa la té el professorat, etc., que en Finlàndia els alumnes que tenen més dificultats els dediquen fins a un 20% més, i que pues, bueno, una de les qüestions serà que triaven el millor professorat. Hi ha una de les contertulianes aquí que ja ha comentat que el sistema de oposició que a Catalunya pues, ja agafa els millors, no? I el sistema de...
M'he dit que hi havia un sistema.
Bueno, hi ha un sistema. Hi ha un sistema en el qual està basat en una puntuació, en el qual tu aportes uns mèrits, el que ja has fet, has de fer uns exàmens, i, en fi, de tota la classificació que queda, els que entren fixos són els millors de lo que s'ha presentat, no? Després,
sí, sí.
El personal que s'interí... Doncs bàsicament se basa per la seva experiència i els que entren a cobrir aquestes places se suposa que entren els que tenen més experiència. Per tant, hi ha un sistema en el qual, entre cometes, agafa el millor de tots els possibles professorats que hi ha. Aleshores, a mi també m'agradaria saber si intercanviéssim, salvant la qüestió de la llengua, si intercanviéssim el professorat de Finlàndia amb el de Catalunya, salvant la qüestió de la llengua, si els resultats que s'obtindrien serien iguals. Perquè, clar, en el tema de l'educació, normalment intervé el professor, o el mestre, intervenen els pares, intervenen els alumnes.
I el clima també,
Sí, i si els alumnes no posen de la seva part, ja pots tenir allà el millor professor de Finlàndia, que no farem res. I si hi ha un alumne que té problemes, i tu poses com a professor, i des de casa no hi ha un suport, doncs allò no tirarà endavant, tampoc. Si jo, com a professor... dedico un 1% del extra del temps i resulta que allò funciona, a mi m'agradaria saber quants pares, d'aquests que tenen fills amb molts problemes, dediquen un temps extra també per veure si els fills aconsegueixen millorar els seus resultats.
Perdona que tallem, però...
Ves resumint.
Però que se'ns ha acabat el programa.
Jo crec que més o menys ja he posat el que havia de posar i que tothom m'ha entès.
De totes maneres, una altra vegada, sisplau, truca'ns més aviat, que estarem molt contents de parlar amb tu. Moltes gràcies.
El que passa és que no tenia el vostre telèfon, si no us hagués trucat abans.
Vale.
Vinga, pues, adéu, gràcies.
Vale, moltes gràcies, molt agraïts.
Que donem pas a l'altra trucada. Hi ha una altra trucada?
No, s'ha tallat.
S'ha tallat.
Bueno, doncs em sembla, Fina, acaba el que deies i ja tallem el programa perquè ens han dit que ens hem passat per
tots
els
minuts. Jo estava dient això, de que, aviam, si hi ha una tanca, que hi ha una prohibició, jo crec que és per alguna cosa. Allò es va fer per una seguretat, no? Però llavors la gent passava així, Llavors jo crec que ens ho hem de plantejar quan, quan hi ha una prohibició per un motiu o altre, ens hem de plantejar si està bé que saltem o que no saltem. Saltaven gent jove, saltava gent gran, saltaven gent més gran, i dius, bé, aquí t'estàs jugant, l'ho trencat una cama... Per...
Aquesta és la culpa de l'Ajuntament, serà, eh?
Si es trenca la cama. I el que és greu és això, que llavors serà culpa de l'Ajuntament. I, I no pensem que allò ens ho posen per una seguretat.
És com el semàfor. És que...
Sí, exacte, és com els semàfors, de totes, ho hem de respectar.
De totes maneres, ens acomiadem, però pensem que tenim que ser tots una miqueta més cívic. Jo em comprometo a no tirar burilles al carrer. Fins la pròxima. La pròxima setmana no hi seré jo, serà la Rosa, ni l'altra, perquè me'n vaig al Brasil a veure la meva família. Un petó ben fort per tots.
Gràcies per venir als contertulians.
Gràcies a vosaltres.
Necessites algú dissabte que ve? Thank you.